Ràdio Vilafranca.
Bon dia, què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dijous 14 de març de 2024. Al llarg de les properes 3 hores us acompanyarem des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Plegats a quatre bandes, farem possible aquestes 3 hores de ràdio de magazín en clau Alt i Baix Penedès. Quedeu-vos, i tot això és el que passarà a partir d'ara, d'aquí a uns instants. Us expliquem tota l'activitat cultural, lúdica i esportiva d'aquest cap de setmana, municipi a municipi, repassant les dues comarques. A 9:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de les nostres comarques aquests 5 minuts per actualitzar-nos, escoltar atentament què passa i continuar amb el magazín. Després d'aquest primer flash, economia i empresa, avui amb Ferran Escura, CEO del Bufet Escura, i Amèlia Maestre, adjunta a la direcció de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Aquest dilluns es confirmava que el Vendrell serà la capital de la sardana l'any 2026. Avui en parlarem a l'entrevista a les 10:06 amb Joan Morros, president de Foment Sardanista i de Dansaires del Penedès, dues de les entitats que han promogut aquesta candidatura. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, el segon flash d'aquest matí. I quan passin uns minuts, 5-6, de 10:45, tenim cita amb el joc i amb el riure, amb el coaching lúdic i amb la risoteràpia, perquè tenim cita amb la doctora Ai Campeto, la Maria Rodríguez, que ens visita avui. Amb Jordi Llong sempre aprenem i molt sobre el nostre cervell, a una ullada a la ment. Arribarà a les 11:06 i avui ens ensenyarà a entrenar aquest cervell, tot el potencial que tenim. A 11:45 pararem màquines de nou, només 5 minutets per escoltar les últimes notícies d'aquest dijous 14 de març als nostres municipis i entomar la recta final d'aquest dijous. Els dijous hi ha dos imperdibles que no fallen i amb els quals obrim i tanquem cada matí. Són, d'una banda, l'agenda cultural i lúdica amb la que comencem per entomar amb bon peu el dia i començar a respirar ja el cap de setmana, i la música amb la qual tanquem. Hi ha diverses fórmules que anem combinant i avui, 14 de març, li toca a la Tot Volum, que ens acosten des de Domenys Ràdio i que avui dedicarem al grup nord-americà de grunge Stone Temple Pilots. Us heu assabentat, oi? El 12 de maig hi ha eleccions aquí a Catalunya, abans n'hi ha al País Basc, i el 9 de juny hi ha eleccions europees. Com deia algú avui a Twitter, doca-noca i tiro perquè em toca. Doncs si voleu escoltar les reaccions a aquesta notícia que saltava ahir a la tarda i tot el que passa més enllà de casa, del Penedès, tenim els butlletins horaris. Hem començat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. Som-hi, entomem aquest dijous, 14 de març, al Penedès en xarxa. Si voleu sortir de festa, si voleu gaudir d'activitat cultural, lúdica i esportiva, escolteu atentament aquesta agenda, que comencem a Can Albin, a Olèrdola, amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquest repàs a l'agenda cultural anant fins al municipi de Castellet i la Gornal. Si voleu participar en el torneig cadira de dòmino, que tindrà lloc demà divendres al Centre Cívic de Clariana a les 6 de la tarda, avui és l'últim dia per inscriure-us. I el diumenge 17 de març tindrà lloc una passejada guiada pel Parc del Foix, una ruta que anirà des del poble de Castellet fins al poble de Torrelletes, tot seguint antics camins. El punt de trobada serà al costat de l'església de Castellet a les 10 del matí i el recorregut consta de 4 quilòmetres amb camins planers i de baixa dificultat. I a Santa Margarida i els monjos, seguint amb la temàtica del 8M, demà divendres, dia 15, hi haurà una sessió de poesia en veu alta, les dones i la poesia, a la biblioteca, a 6:45. I a la mateixa hora, també a 6:45, en aquest cas, però, al Molí del Foix, hi haurà el laboratori de talents per a dones per descobrir la seva essència i personalitat. I el dissabte proposen una activitat familiar, un taller familiar de creació d'avions, amb papiroflèxia, a 12:45, al Ciarga. I el diumenge, propostes d'activitats ben diverses, com una caminada poètica entre vinyes, dues visites guiades al Castell de Penyafort o el vermut musical que organitza el Ball de Diables Espantos. Totes aquelles persones que vulguin donar sang ho podran fer avui dijous, 14 de març, de 3 a 7 de la tarda a l'escola El Castellot de la Múnia, a Castellví de la Marca. I a Olèrdola, demà tindrà lloc una xerrada informativa per exposar el funcionament dels consultoris i l'ampliació de serveis al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta, a 6:45. El dissabte, teatre, amb la companyia Les Melodramàtiques, que representa a Sant Miquel Genitalmente Hablando, de Carolina Ruiz, a 8:00, al local Rossend Montaner. Diumenge, els apassionats de la cuina tenen una cita a Olèrdola amb el taller de rols, que serà al matí de 10 a 1 i serà a la sala de joves de la xarxa de Moja. Cal fer inscripció prèvia per a aquesta activitat al correu electrònic ateneumugenc@gmail.com. I també, si voleu conèixer com era la vida quotidiana d'una dona benestant a la ciutat d'Olèrdola 1000 anys enrere, no us podeu perdre el diumenge a 11:00 la visita guiada al conjunt monumental d'Olèrdola. I per la tarda, un altre cop teatre. En aquest cas, al local nou de Moja hi haurà la roda de teatre que fa parada a Olèrdola amb l'obra Decisions a 6:45, com he comentat, al local nou de Moja. A la Granada, què ens proposen? Doncs el diumenge, a 6:00, a l'auditori del Centre Cívic, hi haurà un monòleg en lila de la companyia La Bona Confitura. Ens n'anem ara fins a les Cabanyes, on el dissabte al matí hi haurà dues visites guiades comentades a l'església romànica de Sant Valentí i els seus murals medievals, i el diumenge, al migdia, a 2:00, hi haurà un dinar de germanor del casal de la gent gran. A Sant Martí Sarroca, Cine Xic, amb sessió de cinema infantil en català, el dissabte, dia 16, a la biblioteca Neus Català i Pallejà, amb la projecció de la pel·lícula Supercuc, amb entrada gratuïta. I el diumenge, Ball de Salou, amb el grup Pep i Maria José Duet, a 7:00, al centre. I acabem amb Torrelles de Foix, on el dissabte, dia 16, a 10:00, al local social Plana de les Torres, i a 12:00, al local social Can Coral, hi haurà unes sessions obertes de participació ciutadana. I comentarem ara, per acabar del tot ja, on farà parada els dies que queden d'aquesta setmana el Bibliobús al Castellot. Avui dijous estarà a Castellet i la Gornal, a Sant Marçal, a 11:45, i a la tarda serà a Olèrdola, a partir de 4:45, davant de l'escola El Circell a Moja. I acabarà la setmana, demà divendres, també a Olèrdola, però en aquest cas a Sant Pere Molanta, davant de l'escola, a 4:45.
La resta d'activitats que hi haurà al Penedès van a càrrec de l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. començant avui mateix a Sant Llorenç d'Hortons, on de 5 a 6 de la tarda es durà a terme una xerrada al casal de la gent gran sobre digestions difícils. Ja per demà, i en el marc dels actes del 8M, Font-rubí prepara un taller de defensa personal per a dones amb la Mònica Richardson, de 5 a 7 de la tarda al gimnàs de l'Escola Font-rubià, i també cinema amb la pel·lícula Un cel de plom, a 8:45 del vespre al centre recreatiu La Cooperativa. A Sant Sadurní demà es durà a terme un taller intergeneracional de gestió de rumors i estereotips a 6:45 de la tarda al casal municipal de la gent gran. A les 7 es presenta a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní la novel·la L'Empelt, de Daniel Harris, la guanyadora de la 9a edició del Premi Celler de Lletres i que, de fet, us apropàvem fa uns dies de la mà del seu autor. A Avinyonet del Penedès i enmarcat en els actes del 8M es farà un espectacle familiar titulat Dones científiques a càrrec de la Berta del Poblet a les 5 de la tarda a la sala d'actes del local social d'Avinyó Nou. A Gelida es projectarà la pel·lícula El mestre que va prometre el mar a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural i en el marc del cicle Gaudí. I a la mateixa hora s'inaugura també a Gelida, a l'espai 1880, l'exposició Animalarium, l'exposició de fotografies de Toni Muñoz. A Sant Pere de Riudebitlles, a les 7 de la tarda, la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers acull l'exposició i conferència Les col·lectivitats agrícoles al Penedès de l'Institut d'Estudis Penedesencs. I a 7:45 del vespre, també a Sant Pere, Caram Caram dirigirà a Cal Xerta un tast sota el nom El ritme del vi femení. Anem a dissabte, perquè és dissabtes de joc a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní i durant tot el matí hi haurà jocs de taula per als més petits de la casa. A Sant Llorenç d'Hortons hi haurà cinema amb la projecció de la pel·lícula Anna i el rei a les 5 de la tarda al Casal dels Avis, mentre que a Gelida i dins de la programació escènica 2024 arriba l'obra de teatre La matança del porc de la companyia Apel de Puigdalba i que, de fet, us apropàvem fa un parell de setmanes aquí, al Penedès en xarxa. Aquesta obra es durà a terme a les 7 de la tarda al Saló d'Espectacles de l'UCG i en el marc del Cap Butaca avui del programa que vol omplir tots els teatres de Catalunya aquest dissabte. I ja per diumenge, el grup de recerques històriques de Sant Pere de Riudebitlles organitza una caminada pel camí del riu des de Sant Quintí de Mediona fins a Mediona i sortint a 9:15 del matí des de la plaça del Paper. I també hi ha caminada a Sant Llorenç d'Hortons. Començarà a 9:15 del matí des de davant de l'Ajuntament per anar fins a la Torreta. A les 11 del matí, el Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal acollirà una nova sessió del Cine Xic amb la pel·lícula Supercook, mentre que Font-rubí i com a cloenda dels actes del 8M preparen una sortida que du per nom La Ruta de Neus Català i que comptarà amb la guia de l'autora del llibre, l'Elisenda Balanguer. Sortirà a 9:45 del matí des de la pista poliesportiva i està previst que s'allargui fins a 8:15 del vespre.
L'agenda cultural i lúdica vilafranquina comença amb música. I és que prop de 400 alumnes participen a l'11a edició de la Corrent d'Escola, que se celebra aquest matí a l'Auditori a partir de les 10 i fins les 12. Un espectacle que estarà conduït per dos dels correntistes de més renom al nostre país, el Carles Belda i la Berta Llós. I aquesta tarda, dues activitats polítiques. D'una banda, a 6:45, a l'Escorxador, Jaume Sens parlarà d'amnistia i plurinacionalitat. L'acompanyarà el doctor en Història i professor de la Rovira i Virgili, el vilafranquí Ramon Arnabat. I a les 7 tindrà lloc la segona sessió de l'Escola de Formació Guillem Agulló, vinculada a Òmnium Cultural. A la Garalda impartiran un taller sobre internet al negoci de l'odi a càrrec del col·lectiu Proyecto Una, dedicat a desemmascarar els discursos d'extrema dreta. Anem pel divendres. A 6:15, a l'Abacus de Vilafranca, presentació del llibre Jo primer, del tàndem d'èxit Míriam Tirado i Joan Turu. Un nou conte sobre emocions i criança respectuosa adreçat a les famílies. I a 6:45, a l'Ateneu Popular a la Garalda, es projectarà el documental Salvador Seguí, història d'un anarcosindicalista. Tant la presentació com el debat posterior anirà a càrrec d'Emili Cortabiarte, president de la Fundació Salvador Seguí i coordinador del Centenari Seguí. A les 8, a l'Escorxador es presenta el llibre Fucking New York, de la periodista i escriptora Laura Calçada, que consistirà en una conversa entre l'autora i la politòloga i cabista penedesenca Maria Rosés. I a les 9, al Teatre Casal, Pizpireto, de David Puerto, un show d'humor alegre sobre les seves pròpies reflexions i experiències a la vida. Aquest dissabte a les 11 del matí, a la Societat La Principal, taller de circ en família dirigit per Berta Junyent i Maria Iny. I al mateix Casal, a les 7, es representa Celebration, de Montse Colomer, un espectacle de dansa participatiu per commemorar els seus 60 anys als escenaris. En el marc dels actes per commemorar els 25 anys de l'Escola de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca, a les 12 tindrà lloc una trobada i concert de Big Bands a Cal Figuerot. D'altra banda, l'escriptor i musicòleg Gal Gomila i l'enòloga Mariona Morral, del celler Can Morral, protagonitzen aquest dissabte la tercera sessió del cicle Vins i Veus que s'obren pas. La vetllada que clourà aquesta segona edició del cicle, organitzat per Vinseum, el grup editorial Penguin, Random House i La Cultural, començarà a les 12 del migdia a la Sala Nogués de Vinseum. A les 12, però en aquest cas a la Biblioteca Torres i Bages, hora del conte en anglès, a càrrec de l'escola d'anglès Helen Doron, per a infants de 2 a 4 anys. I a la nit, a 8:45, Jazz Club Vilafranca presenta el seu concert mensual a l'Auditori de Vinseum, a càrrec de Toni Baquer, sextet. Una de les propostes més interessants que es poden trobar als escenaris de jazz, amb un sextet farcit de primeres espases. Diumenge a Vilafranca se celebra la Festa del Xató a la Rambla de Sant Francesc, de 10 del matí a 2:45. És l'única de tota la ruta que permet tastar tots els xatons, el de Calafell, el Vendrell, Sitges, Vilanova i el Vilafranquí. Com a novetat, es posen a disposició per primera vegada 100 racions per a persones celíaques. A la festa no hi faltaran les típiques parades dels artesans, tallers per a infants i el maridatge de vi i xató. A més, Swing Vilafranca farà una classe i posterior ballada per a tothom que vulgui participar. A 11:45, al Teatre Casal, podrem veure Amàlia i les ombres lunars, una obra de teatre d'ombres xineses a càrrec de la companyia Ànima Mundi. A les 6, al Fòrum Verger Balaguer, arriba el cicle Gaudí amb la pel·lícula El mestre que va prometre el mar. I a 6:45, Ball del Casal amb el grup Jamaica Band. I ens queda compartir i conèixer tota l'activitat que hi haurà al Baix Penedès i que ens acosta la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda a Llorenç del Penedès. I és que demà a les 5 de la tarda a l'Escola de les Cometes es farà la presentació del conte Maya i Miedín, conte, contes i activitat per infants, a càrrec de la seva autora, la Carla Sant Joan Llopart, que és mestra a l'escola del curs 22-23. A 8:15 de la tarda, al centre xerrada sobre primers auxilis, a càrrec de la Susana Soler i el Toni Tello. A 8:00 de la tarda, a la comparativa a la sala del cinema, Cinema Violeta, Elles hablen i col·loqui. Pel que fa a dissabte, a 7:00 de la tarda, al centre xerrada, taller, llengua i consciència, a càrrec de la Maria Cucurull. A 9:15 de la nit, la comparativa acollirà Teatre Violeta amb el monòleg Dones bèsties pardes, a càrrec de l'Esperanceta, la Noemí Busquets. I pel que fa a diumenge, a 12:15, a la comparativa, espectacle infantil de màgia amb Xaxi Xixarros. A 7:00 de la tarda, al centre, el concert de Sona Prop, amb Mayó. I a 7:00 de la tarda, la comparativa a la sala del Vall, el Vall del diumenge, amb el grup Vives Veus. Marxem ara a Banyeres del Penedès, i és que aquest dissabte, d'11 a 2:15, es farà jocs de taula a la biblioteca. I el diumenge, des del Club Esportiu Banyeres, proposen una activitat, una excursió al Castell d'Olèrdola, una activitat que durarà 5 hores amb una distància de 12 quilòmetres i un desnivell de 290 metres. Ara és el torn d'anar cap a l'Arbós, ja que aquest dissabte, a les 7 de la tarda, al Teatre del Centre Parroquial, acollirà l'obra de teatre 12 sense pietat, a càrrec del grup de teatre ACR de Fals. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell, ja que aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Institut Mediterrània del Vendrell faran les xerrades d'orientació acadèmica i professional i després de l'ESO què. Més cosetes. Avui també hi haurà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa el taller de lectura en veu alta a càrrec de Josep Pedrals. I a les 7 de la tarda a la sala Portal del Pardo, visita comentada a l'exposició Anònims a càrrec de l'artista Armin Van Pel. Demà divendres, Mercat Setmanal del Vendrell a la Rambla. A quarts de sis de la tarda, la Biblioteca Pública Terra Baixa i amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, lectura del poema 17 d'Horacianes de Vicenç Andrés Estallés i recital de poemes en diversos idiomes a càrrec de l'alumnat de l'Oficina de Català del Vendrell. També a les 7 de la tarda, al Museu Déu, inauguració de l'exposició L'ànima de la pedra seca. Ja pel que fa a dissabte, Mercat Setmanal a Coma-ruga. I a la tarda, a les 8, al Teatre Àngel Guimarà, obra de teatre, L'illa deserta. Continuem ara a Santa Oliva. I és que avui, a les 7 de la tarda, el monestir de Santa Oliva acollirà la conferència als orígens ancestrals de Santa Oliva. Serà el monestir de Santa Oliva i organitza l'ATSO. I diumenge, cross escolar, a partir de quarts d'11 del matí, sortiran de les Pedreres. Al Vinyana, aquest diumenge, sortiran de la Societat de Bonastre o a un quart de nou al camí del Vinyana Bonastre per fer la neteja del camí d'accés a la cova de Vallmajor. Ara és el torn d'anar cap a Bonastre, i és que dissabte, a les 6 a la Societat, hi haurà el cicle Gaudí, el mestre que va prometre el mar. I avui, a Bonastre també fan la jornada de portes obertes de l'escola L'Estel. Serà a quarts de 4 de la tarda. Ara és el torn d'anar cap a Calafell, ja que demà a les 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris Los Barlow presenten DOES, dopamina, oxitocina, endorfines i serotonina. Diumenge, ruta a la cova foradada. Sortiran del Castell de la Santa Creu i, tot i que és una activitat gratuïta, les places són limitades i cal fer reserva prèvia al 977-694-683 o a calafellhistorica@calafell.cat. I diumenge, a les 7 de la tarda, al Teatre Joan Colet, Teatre L'Odissea del Riure Perdut. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que avui, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata faran tallers de ciència, ciència en femení. Demà, a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta faran Aicony, un monòleg d'amor, humor i ovaris. I per finalitzar, el dissabte, a les 11 del matí, des de la plaça Catalunya, faran un Escape City especial, Dia Internacional de les Dones.
Donar una volta al planeta, tractant de sentir que la vida no pesa.
Novembre Elèctric i La Fumiga ens devien un reggaeton, et devia un reggaeton, canten, així arribarem a 9:45.
Jo vull donar-te la raó, encara que no la tingues pel teu somriure, creure en este món, malgrat totes les injustícies, fer-te un reggaeton. Si m'ho demanes de cor i em recordes, amb dolço, tota esta vida no va ser cantar les penes. Tota esta vida no va ser cantar les penes. Tota esta vida no va ser llorar les penes. Tota esta vida no va ser llorar les penes. Se vienen cositas, Instagram no respira, mentre la cançó d'ahir ja és antiga. Era nou món. Un indi fracassat com jo critica un altre fracassat que fa una cançó feta amb amor. Jo vull donar-te la raó, encara que no la tingues pel teu somriure, creure en este món, malgrat totes les injustícies, fer-te un reggaeton. Si m'ho demanes de cor i em recordes, amb dolçó. Tota esta vida no va ser cantar les penes. Tota esta vida no va ser cantar les penes. Tota esta vida no va ser llorar les penes. Tota esta vida no va ser llorar les penes. Jo puc donar la volta al món, tractar de sobreviure, inclús ballar un reggaeton. Si m'ho pregues amb un somriure, amb un somriure. Per favor, si m'ho demanes, ho demanes, per favor. Si m'ho demanes, ho demanes, per favor. Amb el teu somriure. Si...
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijar. L'Associació de Viticultors del Penedès i Revolta Pagesa demanen una tarifa d'aigua d'ús agrícola pel territori. Davant la important sequera que pateix el camp i l'augment dels costos de producció, els dos moviments han engegat una campanya per tal d'aconseguir, de les diferents companyies d'aigua que abasteixen la DEO Penedès, una tarifa d'ús d'aigua amb destí agrícola, bonificada, com existeixen a altres zones de Catalunya. Aquesta demanda, impulsada per l'Associació de Viticultors i per Revolta Pagesa Penedès, cerca assolir un preu per l'aigua que sigui assumible pels viticultors i ramaders, que serveixi per cobrir les necessitats més bàsiques de l'explotació. El Consell Municipal de Salut Pública de Vilafranca comptarà amb més representació ciutadana. Després que el ple municipal aprovés al febrer la modificació del reglament del Consell Municipal de Salut Pública, l'Ajuntament inicia ara els tràmits per la constitució del mateix. Un nou Consell que, segons el regidor de Salut Pública de Vilafranca, Jordi Junyent, aspira a ser més representatiu, amb la creació d'una comissió d'entitats perquè puguin fer les seves propostes i amb l'augment de la participació ciutadana. Aquest nou Consell Municipal de Salut també tindrà com a prioritat afrontar els nous reptes climàtics, amb l'ampliació dels refugis i les zones amb ombra, en els períodes més calorosos de l'any. D'altra banda, el consistori també ha informat que deixa dues places vacants per formar part del Consell de Salut, que actualment s'està constituint junt amb la Comissió d'Entitats. Les persones interessades, que han d'estar vinculades o ser expertes en temes de salut de la vila, poden presentar les seves candidatures al web del Servei de Salut. David Bueno, reconegut especialista en neuroeducació, oferirà aquest dijous una xerrada a Moja. Què és la neuroeducació i com aplicar-la a les aules i a casa? Per respondre a aquestes preguntes, aquest mateix dijous a la tarda, al local 9 de Moja, l'Escola Circell i l'AMPA del centre organitzen una xerrada amb David Bueno, doctor en biologia i genetista especialitzat en neuroeducació. Bueno és reconegut per la seva capacitat d'apropar el coneixement científic a grans públics de manera molt amena, i en la xerrada de Moja, un dels punts principals que tractarà serà com afavorir l'aprenentatge de la lectura. També destacarà el paper que juguen les emocions o la importància de les estratègies pedagògiques. Aquest mes de març arrenca de nou el Son a Prop, amb la seva 17a edició. Per aquesta edició han volgut recuperar els orígens, però alhora reivindicar la presència femenina als escenaris. Fidels a la música en viu, aquest serà un cicle amb 3 concerts amb veu de dona, totes elles de l'escena actual catalana, dins d'un ampli ventall d'estils i sonoritats, en directe, format assegut i maridat amb vins de proximitat. El primer concert serà el 17 de març, on gaudiran de les lletres intimistes però combatives de Mayo. Mayo Serrasolses Moreno va néixer un 1er de maig de finals dels 90 a Sant Andreu, a Barcelona. Néixer el Dia de les Treballadores i haver crescut a un barri tan combatiu com Alegre no podia ser casualitat. L'artista combina amb desenvoltura i subtilesa peces íntimes i tranquil·les, amb ritmes festius, sintètics, tropicalistes i reggaetoneros. En aquest concert es podrà gaudir d'un tapís sonor maridat amb els vins del celler Sants Domaine. El cicle seguirà el dia 14 d'abril amb un concert d'Alia Sampai i els vins del celler Entre Vinyes, i tancarà el dia 5 de maig amb la increïble veu de Paula Valls i el celler Vinyes que atrapen.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 9:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui a l'Economia i Empresa posem el focus en l'empresa familiar, coincidint amb la jornada dedicada a l'empresa familiar que impulsen la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i el bufet Escura aquest migdia, al Vendrell. Amèlia Maestre, avui serà un dia intens, bon dia.
Sí, sí que ho serà, que passa que també molt interessant. Sabem que gran part de les empreses que hi ha aquí al Penedès són empreses del món familiar i, per tant, aquesta combinació entre família, empresa, negoci, no? I aquestes relacions que són a fora tan diverses i en el nucli de l'empresa tan complexes, necessiten de molta informació i per això tenim avui el senyor Ferran Escura. Bon dia.
Molt bon dia. Efectivament, és un tema molt, molt sol·licitat, molt comentat, molt, que es nota que té un gran impacte i preocupació a l'empresariat en general.
Sobretot per aquells que han de deixar el relleu, no? Per una banda hi ha la part aquesta de la persona que deixa el relleu i que, per tant, està molt preocupada per aquesta família i tot, i també els successors per poder també estar a l'alçada, perquè sembla que també, no, que es barregen moltes coses.
Es barregen moltíssimes coses. És evident de que moltes vegades parlem de, és que l'empresa familiar hi ha una especial inquietud per la seva continuïtat. Jo diria que és cert, però no només és cert. Tenim una certa inquietud en tot. És a dir, la raça humana som així per naturalesa. Per exemple, quan comprem una casa, no pensem en qui la deixarem. Pues quan tenim una empresa, també pensem en qui la deixarem. I inclús et diria que hi ha gent que fa col·leccions que també pensa en qui les deixarà. És a dir, això està en la naturalesa humana. I què més important que el que has de deixar, que la teva empresa, el teu negoci, allò que has deixat, el teu esforç, has deixat moltes vegades pues la teva ànima, no? És important i a la gent li preocupa molt, sí.
Anem a explicar una miqueta, anem al principi. Explica'ns una mica, Ferran, què és Escura?
Bueno, Escura és un despatx d'advocats i economistes. Nosaltres ens van fundar, evidentment jo no hi era, el 1905. Som un despatx català que vol ser català, vol dir de que, a pesar de que som un despatx gran, és veritat que estem a Madrid i estem en altres puestos, però la nostra vocació és de ser d'aquí. No tenim un especial interès, perquè jo crec que l'especialització, el conèixer el territori, aporta una sèrie de valors que són molt importants. Nosaltres som un despatx fundat en 1905, estem integrats per advocats i economistes, i la nostra voluntat és ser clarament, perquè també som un despatx familiar, la nostra voluntat clarament és un despatx multidisciplinari, és a dir, estar al costat de l'empresa en tot allò que necessita l'empresa.
Aquesta sensació d'estar arrelat al territori, aquesta, diguéssim, particularitat de ser una empresa familiar, tot i que sou una empresa que teniu grans clients i podríeu estar en una expansió molt, 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 molt gran, això té un nexe en comú? És a dir, té una forma de ser? És a dir, el fet de ser familiar i el fet de voler estar arrelat al territori té un cert carisma, no? Va una mica de la mà, això?
Sí, mira, la nostra història en aquest tema és molt maca, o almenys és maca per mi. A nosaltres ens va fundar el 1905 la Unió de Gremis de Catalunya. És a dir, l'acte fundacional que la tenim ens funda la Unió de Gremis de Catalunya i al seu discurs d'inauguració, de constitució, diu per la necessitat de que les empreses disposin d'un servei d'assessorament modern i actual. És increïble, perquè serviria absolutament, és absolutament novedós i té més de 100 anys. Llavors, nosaltres, des de la nostra fundació, sempre hem estat al món empresarial. Pensa que avui en dia nosaltres tenim la màxima distinció de la Càmera de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, i nosaltres som el despatx reconegut per més de 15 patronals. És a dir, ser un advocat de patronal d'entitats associatives, empresarials, és una manera de fer. És a dir, tu saps de que en realitat tens que estar darrere de l'empresa. Saps que et demanen que hi ha una inquietud i la fas, per exemple, avui. Hi ha una inquietud al territori. Doncs escolta, Ferran, podeu organitzar quin tema inquieta? Doncs el de l'empresa familiar. Nosaltres tenim que donar resposta. No tant perquè siguin clients o que no siguin clients. Aquest tema no és tan rellevant. Home, esperem que al final ho acabin sent, però no és el principal motiu. El motiu és estar al costat i acompanyar amb aquestes entitats. I la nostra història, que és de més de 100 anys, doncs pensem que és una història maca i d'èxit, que ens ha funcionat.
Hi ha més empresa familiar ara que quan neixen, fa 100 anys?
Jo diria que és una constant. El que sí que hi ha ara és molta més preocupació. Molta més preocupació perquè, i ho dic en el bon sentit, sense criticar l'administració, l'administració també està més sobre de l'empresa familiar. Pensem una cosa que ens donarà a entendre l'essència, perquè moltes vegades hi ha que explicar les coses senzilles. L'empresa familiar, el que es diu la regulació jurídica de l'empresa familiar, neix a França a finals dels anys 50-60. Un moviment de revolució, els francesos ja sabeu que els agrada muntar la revolució per no res, vull dir, fan de seguir la revolució. L'empresariat fa una revolució per què? Perquè diuen, escolta, quan un accionista de la telefònica francesa es mor, a la telefònica no li passa res. L'empresa diu, se m'ha mort un soci, bueno, no és un bon problema, la telefònica continua. Quan una empresa, un empresari francès important, es mor, els seus hereus no poden pagar l'herència i tenen que vendre's part de l'empresa. Això va motivar de dir, escolteu, les empreses familiars, per naturalesa, en un món globalitzat, que en aquell moment es començaven a globalitzar les multinacionals, no existirà cap empresa francesa. Els francesos treuen una normativa que diuen que si tu hereves l'empresa amb unes determinades condicions, això és una mica més complicat, si voleu ho comento, amb unes determinades condicions, tu no pagaràs, però tindràs que garantir la continuïtat de l'empresa. Aquesta fórmula francesa va ser un èxit, evidentment es va extrapolar a tots els països de l'entorn, Espanya, Portugal, Grècia, França, Alemanya, Holanda, etc. I és el que avui en dia constitueix el que diem l'empresa familiar. Quasi totes les empreses són familiars, excepte les multinacionals. Però la regulació de l'empresa familiar és una regulació específica.
Què és exactament una empresa familiar? Com funciona?
Una empresa familiar és una empresa que la direcció, control, està regit per una família. Això és molt bàsic, és una definició molt, molt senzilla. El problema està que per gaudir dels beneficis que dona l'empresa familiar, i aquí hi ha molta gent, quan hi ha confusió, perquè hi ha molta gent que em diu, escolta, jo soc una empresa familiar. Sí, molt bé, però no tens cap benefici, d'acord? Per gaudir del benefici d'empresa familiar, a l'Estat et diu, escolta, jo no et deixo que l'herevis perquè tu et facis ric, la deixo que l'herevis perquè continuï l'empresa. I aquí ve la lletra petita que comencen els requisits. Et diu, tu has de tindre el control de l'empresa, et demanen uns percentatges, el 5% individual o el 20% col·lectiu a nivell de família, et demanen de que un dels membres de la família cobri més del 50%, més del 50% dels seus ingressos de la societat, demanen de que tinguis el control efectiu de la societat, que la societat sigui operativa, és a dir, que tingui treballadors, que faci coses. I gent del que no vol et diu, per exemple, tu tens una empresa, l'hereves, no pagues l'herència del pare perquè t'has acollit el benefici d'empresa familiar i a l'any següent et ves d'empresa. Això, si em permeteu l'expressió popular, això és un pelotazo. Això l'Estat diu, jo no vull que m'ho facis, jo vull que mantinguis l'empresa. Llavors, et posa una sèrie de condicions i requisits. Tu no pots tindre una empresa, per exemple, que això ho vol fer molta gent, nosaltres sempre diem, escolta, fes-ho, però això és un risc enorme. Nosaltres, de fet, no ho recomanem. La típica empresa que es posa dos o tres propietats, ja té una empresa, ho posa en nom d'una empresa i així, això així gent considera que no compleix els requisits, perquè has de tindre empleats, has de tindre activitat, has de tindre... és a dir, el que l'Estat persegueix és que les empreses continuïn, no que una persona determinada s'enriqueixi perquè s'ha mort el pare o la mare o qui sigui, vull dir. Aquestes són les característiques de l'empresa familiar.
Pel que explica, està molt reglamentada, no? Hiperreglamentada.
Està hiperreglamentada. Penseu una cosa. Una herència a Catalunya, posaré un cas genèric, Mira, un cas genèric real de la setmana passada. Es mor un empresari i la seva empresa es quantifica, més o menys, fa import redó, en 5 milions d'euros. Bé, la dona paga 15.000 euros. Si no tingués empresa familiar, em pagaria 450.000. Clar. Llavors, a l'Estat el que diu és, escolta, jo et faig un estalvi important, però compleix-me. És a dir, l'empresa té que tindre activitat, l'empresa té que tindre... realment l'empresa exercir el control de l'empresa. Hi ha uns requisits que... Hisenda, a més, el detall d'aquests requisits, perquè totes les hisendes, la catalana, l'espanyola, la anglesa, la francesa, totes són recaudadores, d'acord? És part de la seva emissió. No ens tenim que estranyar de que les administracions públiques vulguin recaudar. És evident. Llavors, els requisits els comproven d'una manera molt exhaustiva. I moltes vegades hi ha errades. Pues, per exemple, una errada típica que fa molta gent. Pues, tens l'empresa patrimonial, l'empresa que està dalt, l'empresa que controla les diferents empreses, i la gent cobra les nòmines de la família de les empreses operatives. I gent em diu, perdona, de l'empresa que és la propietària de tot, no hi ha cap familiar cobrant. I tu dius, escolta, però jo estic cobrant del grup familiar, sí, no, però no de l'empresa que has de cobrar. I llavors et diu que no tens els beneficis. És a dir, volent-lo fer bé, si no compleix la lletra petita, pots fer-ho molt malament.
I tot això, diguéssim, no s'estableix quan es prepara el relleu? Perquè penso que és la part més complexa, no? És on realment la gent, o sigui, la família pateix en el moment de constituir. És tota la part de protocols, correcte, familiars... O sigui, com es condueix un tema així?
Molt fàcil. Mira...
Fàcil?
És molt fàcil, com tota la vida, si està ordenat, per exemple, doncs aquest magnífic... estudi de Ràdio Vilafranca, doncs el tenia ordenat, amb els micròfons, etc. Però imagina't que estigués desendreçat, i això és el que li passa a moltes famílies, com tota la vida té que estar endreçat. Un protocol familiar, molta gent diu, bueno, a mi m'han vingut i m'han fet un protocol. Mira, un protocol familiar no serveix per res. És com fer una constitució de la societat i fas un còpia-pega d'uns estatuts que has trobat. Això no funciona. Aquestes coses no es poden globalitzar. Cada cas és cada cas. Us podria posar exemples de clàusules particulars que afecten en unes famílies, en unes famílies, sobretot amb la riquesa familiar que hi ha avui en dia, que hi ha un canvi de circumstàncies personals. Les famílies avui en dia són molt més riques, molt més dinàmiques que eren abans. Per exemple, típica avi que té tres fills, un fill amb dos fills, l'altre fill separat amb un fill, amb la parella i amb un altre que no està casat o està casat però té fills amb la parella de l'altre.
Sí, sí, és que vosaltres famílies, ja no tenen res a veure amb el que era abans.
Clar, això s'ha de regular, perquè hi ha famílies que diuen, un famós pacte que es diu així, és un nom que es diu el pacte de la sang, diuen, no, escolta, jo vull que si tinc un fill i tinc un net, l'empresa continua aquesta successió. Pregunto, no és tan fill teu el fill de la dona del teu fill, com que no sigui fill teu? Llavors, perdoneu aquest joc de paraules, però ja veieu que això es va complicant, perquè la riquesa de la societat, gràcies a Déu, és un model que m'agrada, és molt ric, molt més dinàmic, molt més actual, però clar, això requereix que es tingui que ordenar. I sobretot penseu una cosa, l'empresa familiar requereix bàsicament tres coses. Una, ordre, perquè les famílies estan desendreçades. Et poseu un exemple. Parlem dels temes de la família el diumenge a casa de l'avi després de la paella del diumenge. Això no funciona. Això és un clàssic. Això no funciona.
Amb els crios pel mig, no? En aquell moment d'amor i de llar. No?
I farem i arreglarem el món i direm que els americans tenen que invadir no sé què i nosaltres farem... Això no arreglarem el món en aquell moment. El protocol familiar requereix que realment s'implanti un sistema amb un compliment, amb un ordre del dia, l'exemple jo de lo que deia de l'estudi. Les coses han d'estar endreçades. En segon lloc, hi ha el tema de l'herència. Tu pots tindre l'empresa endreçada, però pots complir els requisits de la successió i has de vetllar perquè es compleixin. És a dir, la implantació d'un sistema d'empresa familiar són bàsicament tres elements. Primer, ordenar el funcionament de la família. En segon lloc, l'ordre jurídic de lo que és la família, que és un tema diferent, i en tercer lloc, preveure l'herència. Aquests tres elements són els que composen una bona política d'implantació d'empresa familiar.
I en quin moment s'ha de fer? Mira, en quin moment s'ha de parlar tot això?
Jo amb això et diré una cosa, que la dic així radical perquè sona més radical. Una empresa familiar no és demòcrata per naturalesa. D'acord? No és demòcrata per naturalesa. És com les societats mercantils. A mi m'agrada molt la democràcia. No és veritat. Si tu tens el 90% d'una empresa i jo tinc el 10%, amb una junta general parlarem la mateixa estona. Però quan votem, tu tindràs el 90% i jo tindré el 10%, amb la qual tinc molts números de perdre. D'acord? Vale. Les empreses no són demòcrates per naturalesa, la qual no vol dir que no tinguin que tindre un sistema de transparència, etc. L'empresa familiar, amb el Consell, és que es realitzi en primera generació i quan abans millor. Jo no puc estar així. Jo a vegades he vist, no, farem el protocol, i veus que et venen 15. Tres cosins que només s'han vist a boda, comunions i batejos, dos germans, tres germans dels quals dos es porten estupendament i amb l'altre no es parlen, i els avis, que estan molt grans. Jo ja penso, això no funcionarà. No funcionarà. És a dir, l'ideal és que això es faci quan el fundador o la primera o la següent generació encara estan molt units. Per exemple, no és un tema de números. A mi l'altre dia em va vindre 7 germans que em van dir, escolta, se'ns ha mort el pare, tenim una bona relació, però els nostres fills, bueno, doncs uns són amics, els altres no, perquè hi ha de tot. 7. I tenien una entesa magnífica. Però reconeixeu amb mi que és estrany, perquè ja comença... És a dir, el nostre consell és que això es faci quan abans millor i que hi hagi una persona que pugui transmetre d'una manera clara la seva voluntat.
Què ens explicareu avui? Perquè ja, què ens queden? Ens queden uns pocs minuts. Expliqueu-nos una miqueta com està pensada avui la jornada, quin és una mica el públic al que estem dirigits, que evidentment és l'empresa, però aquí el Penedès tu ho coneixes bé perquè tens una relació directa aquí, sí, amb el Penedès. Que puc preguntar quina és?
Sí, mira, escolta, jo el Penedès, a part de tindre amics i família, des del punt de vista professional, evidentment el món del cava és un món que a Catalunya té molta presència. Pues jo ja fa masses anys, els que m'escolten no saben la meva edat, però en tinc bastants, vull dir, ja fa més de 30 anys, pues un determinat celler em va fer confiança, justament amb un tema d'empresa familiar que era molt conegut aquí al Penedès i que tenien, permeteu-me l'expressió, un bon lío. Uh-huh. Vam ser capaços de resoldre-la en gran mèrit per part dels clients que van ser capaços d'entendre's. A partir d'aquí, això és el boca a boca. I durant 30 anys, pues, avui en dia portem bastants cellers que ens fan confiança i bastanta empresa aquí al Penedès, amb la qual pues, pujo, mira, vaig pujar abans ahir, vull dir, no, és continu, vull dir que estem permanentment aquí.
Disculpa una cosa, la zona del Penedès és especialment familiar? És, sí, a dir, hi ha un volum d'empreses familiars comparativament amb altres, sí, comarques?
I hi ha una raó, i la raó és molt clara, i jo penso que en altres comarques de Catalunya també s'estan fent les empreses grans, vull dir, però, a veure, hem d'entendre de que les empreses industrials es desenvolupen en aquest país 60, 70, vol dir de que, bé, doncs podríem dir que tenen aquesta... arrenquen amb aquesta tradició. Per exemple, al Bages, que també hi treballem bastant, les empreses industrials metal·lúrgiques són dels anys 70-80. Bueno, doncs, si la va fer l'avi i funciona, doncs estan molt en segona generació. Aquí al Penedès, les empreses no venen dels anys 60-70. Nosaltres tenim clients amb els quals la vinya ja la tenien al segle XIX. Vull dir que són empreses que s'hi han anat continuant, són molt més madures en relació amb la seva longevitat, no sé com dir-ho. Per això és que el Penedès és especialment... hi ha moltíssima empresa familiar per raó que la seva indústria és més antiga. És a dir, l'indústria del vi, l'indústria del cava és molt més antiga que l'indústria metal·lúrgica que arrenca en aquest país en un determinat moment.
Per tant, també diria que fins i tot un model de com han de ser les empreses familiars, perquè sempre diuen que, i això no sé si és un mite, però que la tercera generació la cosa fa figa, no?
Mira, l'Institut d'Empresa Familiar, que és un institut de referència, que fa enquestes, etcètera, té establert per estadística, que només el 9% de les empreses arriben a la tercera generació. Tu em diràs, quina xifra...
9%? És una boca, oi?
9%. Pues jo diria...
Quina barbaritat, se m'ha posat la pell de gallina i tot.
Pues jo diria que és molt.
I
tu em diràs, perquè fixa't bé que les dades sempre són interpretatives. La cultura i la bona gestió empresarial ha fet que aquesta dada, que fa uns anys era només del 3%, hagi pujat del 3 al 9. Vol dir que la gent està cuidant les empreses. És a dir, fins aquell mite que deia que l'avi el guanyava, el pare vivia bé i el nen s'ho gastava, pues, quan es traduïa en estadística empresarial, era veritat. És que era veritat. I en aquest moment, segons l'últim informe de l'Institut d'Empresa Familiar, només el 9% de les empreses familiars arriben a tercera generació.
Per tant, podríem dir que el model del Penedès és un model que trenca motllos una mica, no?
Sí, no, és un model que hi ha que reconèixer que és molt madur, precisament perquè té empreses molt antigues i de molt renom, que no en diré cap perquè no es tracta aquí de dir-ne en cap, però que tots coneixem, tots teníem el cap.
Molt bé. Doncs sí, tornem una miqueta a aquesta estructura que, a més, empresa familiar, parlem d'empresa familiar i els ponents, tret d'una convidada, sou família, tots
són
escura.
No, mira, és curiós perquè el despatx són 80 persones i només entres escura. I som els tres que durem la jornada avui. I a més, no són fills meus. Bueno, una sí, l'altra és neboda, vull dir que no... Que sí, és curiós perquè quan vaig veure el programa vaig dir, ostres... Estem tots a tenir jornada. Magnífic, perquè tant l'Anna com l'Helena, que m'acompanyaran, són especialistes en aquesta matèria i són grandíssimes professionals. La jornada l'hem estructurat amb tres fases, perquè crec que és que està molt ordenat. La primera fase és com s'ha de fer, que és una mica el que molta gent em pregunta. No tant què he de fer, sinó com ho he de fer. Perquè el que he de fer, doncs per això la gent ja confia en els professionals, d'acord? La primera part, que la donaré jo, és com ho has de fer, com és el procés des de que dius m'hi posaré i realment acabes amb una estructura que reguli jurídicament, organitzativament i des del punt de vista de successions, que són els tres aspectes que us he dit abans bàsics, com has de fer-ho. La segona part, que la farà l'Anna, el que entra dintre de la temàtica jurídica de quins són els documents claus, d'acord? I és una mica més tècnica. I, finalment, l'Helena, que ella és especialista en impostos, el que ha fet és una cosa que a mi personalment m'ho va ensenyar ahir, em va agradar molt, perquè com el tema fiscal és molt feixuc, molt cansat, si t'ho expliquen és difícil d'entendre, el que ha fet són exemples. Però, escolta, què passa si hereves 5 milions i tens empresa familiar i no en tens? Què passa si tens que fer la declaració de patrimoni i tens empresa familiar o no tens? Què passa si la teva activitat està, les teves propietats estan dintre de l'empresa familiar o no hi són? I llavors el que fa són quadres exemples, que són, jo diria que és una part molt vistosa i que estic segur que a la gent li agradarà molt.
Doncs la veritat que tenim moltes ganes d'estar en aquesta sessió, sobretot perquè amb tota la vostra expertesa i tots aquests exemples que podeu donar, probablement fareu simple allò que a les famílies els sembla doncs, un caos. No? Per tant, moltes gràcies, Ferran, per estar aquí, per acompanyar-nos en aquesta sessió que hem coordinat i que també estarà la Neus Lloberes de la Federació, la presidenta de la Federació. I ja ho explicarem, com ha anat avui això.
Moltes gràcies a Ràdio Vilafranca i moltes gràcies sobretot a la FEC, que sempre esteu al costat de l'empresari.
Gràcies a vosaltres. Jo vull parlar també perquè demà tenim un gran acte. Tornem a l'Espai Dona. Aquest Espai Dona és aquest acte que fem al voltant sempre del Dia Internacional de les Dones, organitzat amb Cava Woman, amb Dones d'Empresa i enguany també amb Good Vibes, que és un catering solidari, que ens porta a conèixer un projecte i vindrà la directora general de la Fundació, Vicente Ferrer, per explicar-ho. Fem sempre al voltant d'un maridatge, amb 5 cavistes excepcionals que ens porten al seu cava i que si deuen quedar, potser queden 2 o 3 places, perquè ahir en quedaven 5, m'han trucat que hi havia una noia que s'estava apuntant, no sé com anem, però en qualsevol cas, doncs, que encara estan obertes les inscripcions i ens veiem demà de 6:45 fins al voltant de 9:00 per a Jovecamps.
Amb aquestes dues cites tanquem aquest Economia i Empresa. Gràcies, Amèlia Maestre, i un plaer haver escoltat avui Ferran Escura. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.